Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez i ja et parlo des de Lleida. Com sempre, és un autèntic plaer que m'acompanyis en aquests propers minuts darrere a COPE Lleida. Mira, avui és dilluns, són les 12:20 minuts, comencem setmana 20 d'abril del 2026 i si ets una mica de Lleida, avui camines diferent, amb aquell punt d'orgull que no saps ben bé d'on surt, però que el tens. Per què? Doncs perquè esportivament el cap de setmana ha estat dels que fan afició, eh? El Lleida llista campió d'Europa. Sí, sí, campió d'Europa, i a més per quarta vegada. El Força Lleida, que va i es permet el luxe de tornar a guanyar el Barça en partit d'ACB. 2-2 aquesta temporada. I no és un somni, no, eh? És Lleida, quan li dona la gana de competir de veritat. Del futbol masculí millor no en parlem, perquè ja va quedar sentenciat quan vam decidir dividir en lloc de sumar i multiplicar. I clar, amb aquest ambient i amb aquesta alegria col·lectiva, la ciutat ja comença a escalfar motors i ens comencem a fixar en el calendari i comencem a mirar que l'aplec del Caragol el tenim ben a prop. És el mes de maig. Encara falta. Sí, però això aquí no funciona així. Quan hi ha festa, s'ha de començar a preparar tot amb temps. I avui el que fa és arrencar el primer Caragol Tour, el primer tast del que vindrà. I nosaltres no hi podíem faltar, com sempre, eh? Hi hem estat a totes les edicions. Per això saludem al Cosme García, que el tenim d'enviat especial, vivint-ho en directe avui des del Cercle Català a Madrid. Cosme García, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia. També s'ha de dir que ha funcionat molt bé el pícnic, que el temps s'ha acompanyat.
Sí.
I el pícnic ha sigut tot un èxit, eh? La segona edició. Jo penso que és una cosa, si se va mica a mica millorant, se va apuntant aquelles mancances, jo crec que pot quedar molt bé. És una festa intermitja entre el que és bueno, arribar a la festa major, arribar a la plena del Cargol, moros i cristians, i a Feria d'Abril, no la vull deixar tampoc,
tampoc.
Ni molt menys.
Però és que quan parlem de gastronomia, ja ho sé que no és el mateix, però clar, està molt a prop aquest pícnic de l'aplec del Caragol, que això és la festa per excel·lència de la gastronomia a Lleida.
Bueno, doncs mira, jo avui tinc aquí el vicepresident, o sigui, hi ha president i hi ha vicepresident, no? El vicepresident seria el cachondo i el president és el sèrio, el que té que fer més dos números i tal. Els dos estan de professors a la universitat, però bueno, jo voldria que ens expliqués una mica, hem anat al mateix cotxe, hem anat al mateix lloc i m'ha dit, sobretot, digue-li al president que m'he portat molt bé. Això jo ho he dit, no? Però el Juan Carlos Mercader és el nostre vicepresident i t'explicarà una mica el sentiment. O sigui, no és el mateix l'any 2025 al Cercle Català que l'any 2026.
Hola, bon dia.
Bon dia, Juan Carlos. Doncs, bueno, clar, és veritat que fa un any amb el Cosme García estàvem parlant justament des d'aquesta ubicació quan va haver l'apagada aquesta que va ser històrica a Espanya.
Sí, sí. No, no, avui totes fetitxes i amuletos que teníem, jo suposo que tots que hem pujat a l'AVE que ens ha portat de Lleida a Madrid, jo crec que els hem agafat tots. Tots soc en fusta, no sé per què, eh?
Sí,
no,
bueno.
La veritat que sí, ara fem broma, en aquell moment va ser una mica caòtic, va
totalment.
Ser una mica estressant i tal, perquè a més veníem amb gent menors de l'escola d'hostaleria, però que avui finalment ho van poder solucionar i van ser els primers que van poder marxar. Però no, veritablement aquest any esperem que tot surti bé, que tinguem llum, que no hi hagi una sobrecàrrega, o sigui, bé.
Tot ha d'anar bé. Juan Carlos, escolta, això és la primera sortida, el primer Caragol Tour d'aquest 2026, que encararà un aplec del Caragol que també serà històric, no? Amb tres colles noves, ampliació d'espai, més gent que mai, és tot un repte aquest 2026.
Doncs sí, ja ho has dit tu, més superfície hàbil, més colles, més collistes i els collistes que no poden entrar a les colles que ja hi són perquè estan simplement sobresaturades, és a dir, ara entrar en una colla és algo complicat. Doncs sí, la veritat és que és un repte, sobretot és un repte de seguretat, és un repte de qualitat, és un repte de que hi hagi tranquil·litat per tothom que estigui allà dins. Nosaltres, pues, bueno, fiquem pues, això, no? Som la mà d'obra barata, que a fer coi som la mà d'obra barata, però bueno, totes les colles tenen la seva pròpia mà d'obra barata, sí. Que al final com no deixa de ser un supergran equip, o sigui, collistes, els caps de colla, nosaltres com a organització, Pues bueno, intentem tots anar a una i entre tots fer-ho tot. En principi, bueno, sí, estem així expectants, però bueno, suposo que tot anirà bé.
Oh,
hi ha ganes,
sí.
Amb ganes.
Escolta, esteu al Cercle Català a Madrid, és el primer Caragol Tour d'aquest 2026. Juan Carlos, escolta, què els hi expliqueu? Com els hi expliqueu què és l'aplec del Caragol? Què els hi heu preparat per avui?
Bueno, nosaltres, gastronomia, producte i, òbviament, la nostra simpatia. Això és el principal, no? Jo tinc... Bueno, jo no és que és una fórmula màgica, simplement jo tinc una estratègia. Quan me sento a taula i me sento amb gent que no coneix l'aplec del Caragol, ja la primera pregunta que em trenca una miqueta, ja sempre els hi pregunto, no? Què coneixeu de Lleida, no? Llavors, però, bueno, la seu vella... Molts ja diuen l'aplec del Caragol, els Pirineus, les pistes d'esquí, i a partir d'aquí és quan nosaltres comencem a... És el nostre, saps? La nostra excusa per ampliar els seus horitzons de coneixement sobre les Terres de Ponent. Bueno, simplement, explicar les coses amb simpatia, amb alegria, i ja està.
Home, Juan Carlos, escolta, quan preguntes a qualsevol persona que no és de la ciutat què és el que coneixes de Lleida i uns quants ja et diuen en primera opció l'aplec del Caragol, suposo que per a un collista com tu deu ser una satisfacció enorme.
Per suposat, tu imagina't, o sigui, que la festa que porto mamant des de que era petit sigui el que més coneixen de la ciutat, doncs sí, òbviament, és un orgull, és un orgull.
Juan Carlos, en quina penya estàs?
Jo a la colla Bacus, el déu del vi.
I entenc, pel que m'has dit, que portes anys.
Sí. Jo vaig començar a la penya que va fundar el meu pare, que és del Sogai. Llavors devia tenir 9-10 anys i en morir mon pare, doncs, bueno, va ser un impacte, vaig continuar anant, però amb els meus germans i tal, i després ja vaig passar amb una altra colla i després, arribada ja a l'edat de que has de posar seny a la vida, doncs pues, vam decidir muntar nosaltres una.
Molt bé. Doncs escolta, expectant a veure com va aquest Caragol Tour, anirà bé, evidentment, ja heu fet tot el que s'havia de fer perquè anés bé, i atents a veure quanta gent s'anima doncs, a venir el cap de setmana de maig a l'aplec del Caragol, que recordem que la gràcia, i això ja fa anys que es va activar, és que si vols venir de visita a l'aplec del Caragol pots fer-ho i gaudir de la festa gastronòmicament parlant, perquè ja haurà obert aquest restaurant que et permet gaudir del Caragol sense haver d'estar amb una colla.
Així és, així és. I a part que les colles, la grandíssima majoria són obertes i que si tu entres allà pots gaudir de l'ambient de la colla sense cap tipus de preocupació.
Juan Carlos Mercader, vicepresident, gràcies per atendre'ns.
Un plaer.
Que vagi tot
molt bé. Torno al Cosme.
Gràcies. Doncs,
bueno, i vull acabar.
Sí.
Ja parlàvem, un altre dia parlàvem d'allò de si s'ha de ficar pulseres o no pulseres. No us preocupeu, que mica en mica anirem explicant el que toqui correspon. Jo tinc un dels millors gastrònoms que tenim a Lleida, que és l'Antoni Rubies. L'Antoni Rubies és el que avui és el cap de cuina i ha portat una sèrie també bueno, pues de persones que ha dirigit com a càmeres. Explica'ns, Antonio, que aquesta experiència, quan te la van dir, què et va suposar?
Hola, què tal?
Què tal, Antoni?
Bé, doncs mire, estem aquí al centre de Madrid fent la cuina de Lleida, els caragols, i això ja ve un precedent de fa molts anys que vam començar a fer el Caragol Tour i fa uns mesos que vam anar a Milán. I vam tindre una molt bona experiència, ens ho vam passar molt bé, i bueno, i arrel d'aquí ens van dir si podíem vindre aquí a Madrid, i com no, sempre és un plaer vindre aquí a Madrid, ens ho passem molt bé i estem molt ben acollits.
Què els heu preparat, Antoni?
Mire, hem fet una cuina molt integral de Lleida, unes coques de recapta amb llenguanissa i fruita, ben torradetes, amb escalivada, amb oli d'oliva d'aquí de les Garrigues, boníssim. Hem ficat també una mica de pernil, uns caragols a la gormanta que no podien faltar, clar, uns caragols a la llaune, tot això d'aperitiu, aviam com se'ls menjaran per aquí a Madrid.
Se'ls menjaran segur, Antoni, ja t'ho dic ara.
Segur que sí, però bueno, potser no estan massa acostumats a veure com se'ls menjaran. Oh, estem contents perquè ens ve algun famosillo de per aquí de les sèries i tot això, bueno, ja ens farem selfies amb ells.
I tant.
Llavors, el plat principal és un filet ibèric, un filet ibèric amb una salseta molt bona de fruita, així molt especial, de tipus Cafè París, i després porta un pastís de patata i pere. Això serà de guarnició, i com no també, hi afegim uns caragols. I de postre, que el postre s'ha dedicat a elaborar l'Escola d'Hostaleria de Lleida, un emús de pere, un emús de pere al tofi, així amb aquest tipus de caramel. Doncs aquest serà el menú, esperem que els agradi a tothom.
Déu-n'hi-do. Jo és que aquestes connexions em costa de fer-les, perquè tot el que has dit m'ho imagino, ja quasi veu de gusto, però clar, no, encara per línia telefònica no m'he inventat el poder enviar telemàticament el menjar. Per tant, m'hauré de contentar un altre any més amb que m'ho expliqueu i que us ho passeu força bé. Antoni Rubies, gràcies per atendre'ns.
Vinga, a vosaltres, gràcies. Bon dia. Adéu.
Bon dia. Cosme, veus perquè...
Bona,
Cosme, veus perquè jo aquestes connexions em costen tant de fer? Que no veus que tu ho tens al davant? I jo, a mi m'ho expliqueu, però jo no puc.
Però, Ricard, a veure, què més voldràs si te porto sempre al cap de cuina?
Sí, no, perfecte. Però no ho puc provar.
Sí, però jo l'any passat me vaig haver de conformar amb menjar pernil.
Bueno,
jo no vaig poder provar.
Oi, mira, pobre.
Sí, ja fos que sí, menys mal que van baixar amb una furgoneta, perquè si no... No, la veritat és que hi ha molt bon ambient. Te puc dir que aquí quan venen... Bueno, venen alguns regidors i tal, però que aquí avui pràcticament només parlaran el president del Cercle Català, parlarà el nostre president, lògicament, i m'imagino que faran parlar amb alguna persona vinculada a la Diputació de Lleida, com pot ser qui ha de ser. El Juli Alegre.
Molt bé, doncs, des del Cercle Català a Madrid, la primera aturada del Caragol Tour d'aquest 2026, com sempre hi hem estat, amb el Cosme García, que també és qui volta amb el Caragol Tour des del primer dia. Cosme, una abraçada gran.
Jo he fet una proposta per l'any que ve, a veure si podem anar a les Balears.
Ai, mira, ell com demana. Una abraçada, Cosme.
Adéu-siau, una abraçada.
A les Balears. Bé, encara és d'hora per parlar de quina meteorologia tindrem per l'aplec del Caragol. El que sí que et dic és que hores d'ara ja estem a 22 graus a la ciutat de Lleida. Ahir vam tenir tempesta, tal com ja ens va avançar l'Armando Álvarez, la primera d'aquest 2026, perquè fins ara ens havia plogut doncs, a l'estil de l'hivern, que no ha plogut massa aquest hivern, però són aquelles pluges més progressives. Ahir ja és tempesta. Quantitats d'aigua? No massa. 3 litres a la zona nord de Lleida, 1 litre a la zona sud, 5 a Raimat, amb una mica de pedra, 10 al Picat. A la Seu d'Urgell es van recollir 20 litres, 15 a Vilanova de Meià. I ara comencem un seguit de 3 dies on podem arribar fins als 30 graus. De moment, què és el que ens espera pel que queda de dia? Noelia García, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui dilluns comença la setmana amb un dia de primavera. Predomina el sol i el cel poc ennuvolat, però atenció, durant aquesta tarda al Pirineu. A causa de l'escalfament es formaran núvols d'evolució i no es descarten ruixats i tempestes. Avui temperatures màximes de 31 graus a Lleida, 30 a Balaguer, 29 graus a Tàrrega, 27 a la Seu d'Urgell i 22 graus a Viella. Demà dimarts, situació similar, sol i cel poc ennuvolat i al Pirineu núvols d'evolució i durant la tarda possibles ruixats i tempestes. Temperatures amb pocs canvis i altes per aquesta època de l'any a àmplies zones. Els termòmetres marcaran 31 graus a Lleida i a Balaguer, 29 a Tàrrega, 27 graus a la Seu d'Urgell i 24 a Viella. Bufarà vent fluix de component sud. És una informació d'AEMET.
Gràcies, Noelia.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
Cope Lleida. Vinga, que ja és el moment en el que parlem de temes legals. Ho fem ben acompanyats amb els amics de Q2 Consultors. Els trobes a internet, a q2consultors.com. Tenen oficines a Balaguer, Viella, Barcelona i a Lleida, al passeig de ronda número 57. I després et pots posar en contacte amb ells de manera telefònica. T'atendran de manera totalment personalitzada. I rebràs, doncs, justament això, aquest tracte de escolta, jo t'explico el meu problema, dona'm solució al meu problema. Truca als 973-28-28-18, és fàcil de recordar. 973-28-28-18. Ens acompanya l'advocat Josep Lluís Gómez. Josep Lluís, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
No sé si és un tema, el tema estrella, però és un dels temes que sí que és veritat que a poc se'n va parlant més, va costar, però cada cop se'n parla més. I de fet farem tot un... Bueno, tot un, farem com un especial, de perquè no ens donarà temps en un sol dia, de tornar a parlar de la segona oportunitat, perquè és un tema que està viu. I quan dic que està viu vull dir que quan es va desenvolupar, doncs es va desenvolupar amb una sèrie de característiques i de requisits, i això ha anat canviant. I clar, cada vegada que canvia, doncs hem de tornar-ho a explicar, perquè igual et pots trobar en el cas de que ho necessitaves i no vas poder entrar pels requisits que hi havia, però si es modifiquen sí que hi entres. Per tant, anem a parlar de la segona oportunitat, que és un tema, Josep Lluís, sempre ho dic, que jo la primera vegada que me'l vas portar aquí als estudis per parlar-ne, em va sonar raríssim, perquè era molt al principi, però que a poc se'n parla més, eh?
Sí, és un tema que se'n parla. És un tema que no s'esgota mai, malauradament, sí. Quan hi ha situacions de crisi econòmica podria ser una sortida amb aquesta problemàtica, i n'han vingut parlant des de fa molts anys i han vingut parlant dels canvis de que hi ha hagut amb aquesta normativa, particularment quan al setembre del 2022 canvia per diguem-ne, darrera vegada la llei, el que dic és compte, la llei ha canviat, compte quan tenen deutes amb administracions públiques, sigui Hisenda, sigui la Seguretat Social, perquè això canvia força. Hi ha casos en què no podré anar a la segona oportunitat quan jo tinga deutes que deriven de derivacions de responsabilitat, d'infraccions greus, i compte també perquè hi ha un topall, un topall que afecta gent de Seguretat Social, però no afecta, per exemple, a la Diputació o als ajuntaments. Doncs bé, hi ha hagut dues sentències del Tribunal Suprem del 18 de febrer. No oblidem que els tribunals el que fan són interpretar les lleis, en el qual li donen el veritable abast de lo que és una llei que, bueno, aparentment tindria que ser prou clara, però no n'és, i això. I el dia 18 de febrer hi ha hagut dues sentències en el mateix sentit del Tribunal Suprem, novedoses, que són força, força important. Són novetats importants. En primer lloc, aquelles persones que van consultar per si podien fer segona oportunitat i se'ls va dir que no perquè tenien deutes d'aquesta mena amb Hisenda Social, bàsicament, val? Perquè tenien derivacions i tal, bé, aquest automatisme en el que al seu moment interpretàvem que això tenia que ser rebutjat ha desaparegut.
Ah.
Ha desaparegut. No vol dir... aquí
clar, però que... no de manera automàtica també.
No de manera automàtica, sinó que tindran que ser les administracions que tindran que acreditar que aquelles conductes eren abusives, negligents, i que se va actuar de mala fe. És a dir, li donem la volta a la truita. El fet d'haver aquesta derivació no és automàtic, i ja veurem en el cas particular de cadascú. Però aquella porta tancada que abans teníem com a criteri, algú l'ha obert. Vale? No. Algú l'ha obert. En segon lloc, també crec que és força important saber que dintre d'aquests deutes, dintre d'un deute que jo puc tindre amb una administració, hi ha aquell deute en si mateix, però després aquell deute s'ha vist agreujat per recàrrec, interessos, sancions... Bé, això també quedaria fora del panorama, el qual pot suposar una quantitat prou important a l'hora de reduir. I finalment, aquesta sentència, el que també ve a dir és que, tot i que, bueno, hi havia un sostre, aquest topall de límit... Jo, quan dec amb alguna persona, no tinc més topall, no tinc més límit que el que diu la llei, que el meu deute no pot excedir de 5 milions d'euros, cosa que és una quantitat molt, molt important, però només administració...
No, pel 99% de les persones és tranquil, que no hi arribarem.
No hi arribarem mai. Però en el cas de la Hisenda Social parlava d'un topall de 10.000 euros. I semblava que aquest topall de 10.000 euros, que és baixet, sigui sent baixet, només afectava amb aquestes dues administracions, però no afectava a la Diputació, no afectava els ajuntaments. El que diu el Tribunal Suprem és, senyors, tot i que la llei només literalment parles d'aquestes dues administracions públiques, és d'extensió general. És a dir, que quan tinc un deute a la Diputació, també és d'aplicació, és per cada administració hi ha un topall de fins a 10.000 euros. El qual també és una millora fruit d'aquesta sentència. Per tant, quina és la conclusió? Senyors, la llei està viva, la llei està viva, i la sentència que està al Tribunal Suprem de 18 de febrer, o sentències, el que venen a dir és compte amb aquells que van desistir de la possibilitat d'una segona oportunitat per determinats tipus de deutes crec que ara això es tindria que revisar i pot haver una porta, almenys semioberta, a que en el cas concret també sigui la resposta afirmativa, perquè tindrà que ser l'administració pública la que demostri que hi ha aquella gravetat d'aquella conducta.
Bé, doncs això, com que ja veieu que és de tema d'interpretació, doncs jo crec que el millor és buscar una persona que ja entengui. Josep Lluís Gómez i el seu equip fa molts anys que treballen amb aquesta història, des de Q2 Consultors. Doncs busca'm una persona que ja entengui i vés a explicar el teu cas, perquè a més, com que parlem de temes que s'han d'interpretar, cada cas és un món, i com que cada cas és un món, també dependrà de com es planteja, de què s'explica i què no. Ho pots fer a Q2 Consultors, eh? Mira, si els hi fas un truc a Lleida al 973-28-28-18, 973-28-28-18, tu explica el teu cas i ells t'assignaran una persona que buscarà la millor solució, però adaptada a la teva problemàtica, que això és el que volem, evidentment. Eh? Josep Lluís Gómez, com sempre, un plaer, gràcies.
Molt bon dia, Ricard, molt bon dia a tothom.
Me tienes contento. Encima de que me traigo a mi hijo, cada vez nos suben más el precio del seguro.
Pues nosotros nos vamos a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Esports.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Deportes.
Bé, com ja t'havia avançat avui al principi del programa, crec que hem tingut un cap de setmana espectacular esportivament parlant. Evidentment no tothom ha guanyat, evidentment no tothom ha guanyat un títol europeu, però hem tingut un cap de setmana espectacular a les Terres de Lleida. Deixeu-me que saludi ja al cap d'esports del diari La Mañana, l'Albert Escuer. Albert, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
I abans de repassar resultats, doncs escolta, mira, li deia ara al matí quan l'avisava que el trucaria que hem de valorar cada vegada que es guanya un títol, perquè a vegades ho donem per fet i és una mala costum això de donar-ho per fet. Costa molt guanyar un títol, sigui de la categoria que sigui, i crec que l'hem de posar en valor i que l'hem de valorar moltíssim. T'estic parlant del president del Lleida Llista, l'Enric Duc. Enric, què tal? Bon dia.
Molt bon dia a tots.
Escolta, enhorabona, i jo el primer culpable, perquè fixeu-vos que jo l'Enric l'he avisat avui una hora abans del programa, perquè ja dono per fet que, escolta, quan guanyeu un títol, doncs et truquem, Enric, i estaràs disponible. Per tant, jo també entono la meva culpa, però sí que és veritat que cada títol s'ha de valorar, és una nova experiència, és un nou repte, i l'hem de valorar sí o sí, eh?
És un somni, de veritat. Si l'Albert ho sap, si fa uns anys, 15 anys enrere o 16 que fa que estic, que ens hagués sentit que aconseguiríem aquestes 4 títols europeus, 4 copes de l'Europe Cup, haguéssim dit que estàvem bojos, no? I era una utopia, però no, les utopies a vegades es compleixen, i els somnis també, i ara es toca gaudir-ho, perquè jo crec que valorarem dintre un temps tot el que s'ha aconseguit aquestes dates.
Sí, venim del mes de novembre, eliminant l'Alcoi a vuitens, a quarts es va eliminar el Sant Joanense, i sí, després doncs ja semifinals, això aquest dissabte es va eliminar el Monza 2-0, i a la final, jugada el 11 de setembre, ahir diumenge a les 5 de la tarda, 1-2 davant del Calafell, amb un 11 de setembre ple, president, que això també és important.
Mira, ahir fer goig de veritat. Jo sempre deia que el que havia fet el Jaiopos amb tot l'ambient i tal és del Deja, i sempre felicito el seu president i la seva junta perquè han fet una tasca impressionant, que és un dels pavellons més calents. I ahir, veritablement, l'11 de setembre, equiparable amb la dimensió que té aquest ambient. No? Això vol dir que la gent de Lleida, quan se'ls necessita, respon, i això va ser el que ens va donar aquest quart títol, perquè Calafell a priori era el favorit a emportar-se'l. Aquest any ha fet una plantilla i està fent un campionat impressionant, i tothom dona per vencedor Calafell, però al final l'ADN lleidatà i les ganes de guanyar, el partit s'ha de jugar, i aquí tenim victòria, i el tenim aquí.
El tema aquest que va sorgir del Nico Ojeda el tenim superat, eh?
Bueno, ells van preguntar, hi havia com una miqueta de buit legal en aquesta qüestió, nosaltres el que vam fer quan ens enterem, truquem al president de la Bolesquet, que és al final el que ha de decidir, nosaltres li diem que nosaltres farem el que ells ens diguin, i ens diuen que cada fase és independent, que no té res a veure una cosa amb l'altra, i que la normativa és clara, per tant, ens diuen que el podem alinear, i nosaltres, si ens haguessin dit que no l'haguéssim alineat, per suposat, ells ens diuen que sí, doncs endavant. I ja
Albert Escuer. Albert Escuer, per cert, no, et presento a l'Enric Duc, que igual no el coneixes, eh?
No.
No, dic que jo la veritat és que ja no sé què dir-te, perquè és que el que feu jo crec que és posar tots els adjectius. Perquè, per cert, dius que heu parlat amb els organitzadors, això heu plantejat ja, que la competició es passi a dir llista cap?
Bueno, de moment som l'únic equip en tot el món que n'ha guanyat 4, perquè estava aquesta barrera de les 3, la tenien Barcelos, Liceu i un altre equip. Ningú l'havia pogut superar i al final ara, pues, si la volen superar, n'hauran de guanyar més de 4. Nosaltres ara som, de moment, l'únic equip que en tenim 4. I això ens omple de goig, eh? Imagina't. Lleida, que sortim aquí, això és impressionant, és impressionant, és impressionant.
Sí, no, però més en sèrio, a mi m'agradaria preguntar-li d'on trau l'energia i d'on trau les ganes Enric Duc? Perquè és veritat, ara parlant, no? L'11 de setembre feia goig. Però la realitat al dia a dia és que tenim un equip que està a la màxima categoria del seu esport, que fa història a Europa i que costa que la gent s'enganxi. És a dir, els fidels són molt fidels i no fallen mai, però no n'hi ha gaires, no? Aleshores, a mi m'agradaria saber d'on trau l'energia i les ganes per continuar remant, perquè s'ha de remar moltíssim per tirar endavant un projecte com aquest.
Bueno, a veure, al final, jo quan cada diumenge anem ficant doncs, més persones i veus el pavelló ahir, això t'encoratja més encara, no? Tota la meva junta treballem, cada vegada tenim el pavelló amb més gent, amb més ple, que cada vegada hi ha més gent que s'enganxa al nostre esport. Som conscients que som ok, que no som ni futbol, ni bàsquet, ni aquests grans esports que marquen, però bueno, estem supercontents amb tota la nostra afició i el que no vol dir que ho tinguem que millorar i ficar cada diumenge, ojalà poguéssim ficar al ple, no? Però molt orgullós. Això és el que ens dona ganes, eh? De treballar. I si a sobre tens la sort de guanyar alguna cosa, doncs llavors ja és l'hòstia, amb tot el perdó.
President, queden 2 jornades per acabar la Lliga. Ens queda el Liceo i el Reus, però esteu ja classificats. Com suposo que s'encara molt millor, no?, aquest final de temporada, així.
Sí, està clar que s'encara molta més energia, moltes més ganes i a partir d'ara veurem a veure què és el que passarà. Nosaltres ens tocarà o Liceu o Barça, depèn de què quedi primer, que serem el d'això, i llavors a partir d'aquí pues, afrontarem aquest playoff amb tota la il·lusió. I bueno, somiar sempre es pot fer de passar de ronda.
I tant que sí. Doncs, Enric Duc, escolta, com sempre, un plaer. Disculpa que ja ho donem per fet, o sigui, som els primers que, sóc el primer que dic, escolta, que s'han de valorar les victòries, ja dono per fet que ens atendrà sempre en directe, ja ho intentarem planificar amb més temps la propera vegada, però com sempre, l'Enric ens atén sempre en directe, sempre, i crec que és molt bo que s'escolti la seva veu, en representació de tot el club, perquè com més d'una vegada ens has dit, Enric, parlem amb tu, però això és feina de molta gent, eh?
Molta gent, i també reus a vosaltres, per això dic que sempre us hem de contestar, perquè gràcies a vosaltres tenim aquesta difusió i podem donar més suport al nostre esport.
I tant.
Gràcies, de veritat.
Una abraçada, Enric.
Moltes gràcies, una abraçada, Albert.
Una abraçada.
Molt bé, doncs això, escolta, quatre Copes d'Europa d'aquestes, Albert, és que, aviam, jo recordo quan es va guanyar la primera, que ho vam dir, escolta, que s'ha de valorar, que s'ha de valorar, és la quarta, i entrem en aquell procés de, bueno, ja és normal, escolta, cada 3 o 4 anys en guanyen una, que s'ha de valorar, que costa moltíssim cada títol,
Bueno, ho ha dit ell mateix, sí. És l'hòstia. Sí, jo crec que no et puc dir altre titular que aquest, realment, és l'hòstia.
Molt bé. Albert, és l'hòstia també que amb una temporada d'ACB, del Força Lleida, que ens està costant treure partits amb els teòricament equips de baix, que tant al Palau Blaugrana com al Barris Nord haguem guanyat el Barça. És l'hòstia també.
Bueno, i 3 vegades que van guanyar la ciutat
de
Lleida.
Però ja compto només a la CB, jo.
Sí, 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 no, 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 es tremendo. Bueno, yo sí te recuerdo que la semana pasada te voy a decir que no descartaba que sí. Vingués amb el Barça, perquè realment aquest equip el que té és això, que és capaç del millor i del pitjor en una setmana. O sigui, en el darrer mes hem perdut a Granada, QE, sense competir, hem perdut a Saragossa, rebent 107 punts, i hem guanyat a casa a la Laguna i al Barça.
És que clar.
De les 10 victòries que portem, 5, eh? 5 de les 10 victòries que portem, 3 són contra equips d'Euroliga i 2 contra un equip que jugarà la Final Four de la Basket Champions League. Sí. Bueno, és aquesta metamorfosi que experimenta aquest equip, que de vegades dona la sensació, i ho hem parlat molts cops, i fins i tot ja l'encontre, ho he comentat en més d'una compareixença davant dels mitjans de comunicació, aquest equip, quan ho fica tot, és capaç de guanyar sí. A qualsevol. Sí, després, sí. Evidentment, els partits passen moltes coses i escolta, i ningú garanteix que donant-ho tot guanyes, perquè aleshores, vull dir, seria impossible que hi hagués competicions, no? Perquè sempre s'empataria i, a més a més, al bàsquet, doncs, l'empat no existeix, s'ha de jugar una pròrroga. Però sí que és veritat que per talent individual d'alguns jugadors, per l'atmosfera que es crea al Barris Nord, doncs aquest equip, si s'hi fica, pot competir a qualsevol. I competir és el primer pas per guanyar. I en aquest cas, aquí, l'equip va competir molt bé, aprendre del que li va passar doncs, fa unes jornades davant del Joventut, que també van quedar els darrers 5 minuts amb 12 avall, però no va saber gestionar al final del partit, ahir sí que el va gestionar molt bé, i va acabar emportant una victòria justa i merescuda, per molt que des de Barcelona l'estan intentant menys tenir, dient que, clar, que l'equip tenia el cap al partit de dimarts contra l'Estrella Roja. Bueno, jo veia l'actitud de jugadors com Satoransky, Darío, o del mateix Xavi Pascual, que va deixar Juan i Marcos amb 0 minuts i a Yusuf Afal amb només 4, i que a la primera part, doncs, sort del triple Salvador sobre la botxina de Xurna, si no marxàvem perdent de 8, no crec que el Barça tingués molt el cap en el partit de demà i que, evidentment, volia guanyar, però es va trobar amb un equip doncs, que va jugar amb moltíssima més energia i, sobretot, va tenir més encert.
Sí, sí.
El Barça a la segona part, amb 4 de 19 en triples, i, evidentment, amb un 4 de 19 en triples és molt difícil intentar treure un partit.
Se'ns havia complicat una mica la història, amb ara no recordo si eren 6 o 7 derrotes consecutives del Força Lleida, amb només una victòria a la segona volta, però mira, 2 victòries als darrers 3 partits, ens han col·locat 300 amb 10 victòries, qui marca el darrer lloc de descens és el Morabanc Andorra amb 7 victòries, estem a 3, tenim aquí entremig el Gran Canària, tenim el Burgos, que encara hi hem de jugar, tenim a sota el Saragossa, ha sigut un pas de gegant, al final la victòria és victòria, és igual contra qui guanyes, sempre és millor guanyar contra algú de baix perquè així ell no suma, però al final una victòria és una més i això ens atansa moltíssim a les 11-12 que es calcula que són necessàries per mantenir la categoria, Albert.
Sí, a més, bueno, ha estat una jornada bastant redona, no? Sempre hi ha enfrontaments directes i en el directe que hi havia, que era Gran Canària-Saragossa, segurament va passar el que més ens interessa i és que guanyés Saragossa, amb qui també no l'hauràs perdut, perquè així ha deixat a Gran Canària amb 7. També va perdre l'Andorra, també va perdre el Burgos, amb la qual cosa doncs, la jornada ha estat bastant redona i aquest triomf sí que dona una miqueta de coixí, però no va a la balà,
no.
Perquè pel mateix raonament de la setmana passada, tot i que sí que és veritat, doncs que ahir hagués pogut ser una jornada nefasta perquè Burgos tenia un partit teòricament assequible a casa davant de Breogán, a Gran Canària, doncs, jugava a casa amb Saragossa i l'hagués pogut treure, i clar, tot podies plantar avui i ara podríem estar parlant tranquil·lament de que estàvem a una del descens.
Sí.
I això sí que dona molta tranquil·litat.
Molt bé. En bàsquet femení, el Cedis La Seu va aconseguir una important victòria, 74-64, davant del Vizcaya. I en futbol, clar...
Sí, que salva, que diu La Seu,
sí.
Que salva una altra temporada i continuarà un any més a la Lliga Femenina, que també poc en parlem del que fan a La Seu, que és una autèntica barbaritat.
No, per això... I en futbol masculí, el que deia jo al principi, clar, és un cap de setmana dolent per parlar de futbol masculí, però n'hem de parlar... Sergi Tor, què tal? Bon dia.
Home, clar que hem de parlar,
no,
de parlar
sí,
les bones.
De parlar,
no tot
però...
és glòria, no tot és dies de glòria.
Però al final va passar el que havia de passar. És a dir, l'Atlètic Lleida al final va guanyar, si és veritat, el 96 i el 98, però és igual, va guanyar, però el Barbastre també, i per tant ja podem parlar no de matemàtic, o sigui, no de virtual
no
o no sé què, ara ja és matemàticament equip de tercera federació la temporada vinent, si no els despatxos no es fa alguna altra cosa.
Millor que no.
I l'altre partit, el derbi Terres de Lleida de la tercera federació, Mollerussa 0, Lleida Club de Futbol 0, un resultat que el Mollerussa jo crec que el deixa força bé, a dos punts de la salvació, i el Lleida que el deixa virtualment també, aquest no és matemàtic, però vaja, pràcticament equip de primera èlit, sí. O sigui, de Lliga Èlit, perdó, que és la primera catalana d'abans, per entendre.
Sí, perquè el Lleida no és matemàtic, però és virtual, perquè hauria de guanyar els 9 punts que hi ha en joc, el canvi de l'et perdre els 9, però a més el Cerdanyola guanyar la seva última jornada i el Lleida superar-li 9 gols amb aquestes 3 jornades. Per tant, és un descens ja matemàtic també, perquè la possibilitat és un 0,02, no? Per tant, ja estan els dos baixats. No és inesperat, evidentment, perquè ja la setmana passada, amb els últims resultats, es donava per fet. No vaig veure cap dels dos partits, per tant, ja no puc parlar de la situació dels partits en joc. És la crònica d'una mort anunciada, perquè un descens no es fa en una jornada, sinó que són 30 jornades d'antelació, i amb un descens no hi ha ni jugada d'àrbitres ni res, és una acumulació de mesos de males decisions, i la clau és, a partir d'ara, què?
Bueno, a partir d'ara, què, Albert i Sergi? Ens queden 4 minuts, per tant, no podrem resoldre el món.
No, és que no resoldre res, món, ni en 4 hores ni en 4 minuts.
És veritat que hores d'ara potser encara és d'hora per anunciar coses, però sí que és veritat que l'Atlètic Lleida ja ha dit que està treballant per la temporada vinent, per afrontar la campanya a Tercera Federació, i el Lleida segueix amb la incògnita de si hi ha aquesta injecció econòmica, si seguirà mantenint-se a primera, o sigui, a Lliga Elit, o no. Albert, no sé si hi ha alguna darrera hora o de moment res.
No, quan dius i ara què, doncs esperar a veure com acaba petant tot lo del Lleida, començant pel concurs de creditors, sí. Bueno, bàsicament començant i acabant pel concurs de creditors, no hi ha altre. I a partir d'aquí, bueno, plantejar diferents escenaris que, bueno, ja saps quina és la meva opinió perquè l'he expressat més d'un cop, i va ser únic i exclusivament per Unió, tot i que sé que és impossible en un 99%.
Jo he començat a escoltar absorció més que Unió, ara ja.
Bueno, absorció, fusió, Unió, refundació és el mateix. La paraula potser
és
el mateix.
No és el mateix refundació que absorció que
absorció
Unió.
Absorció què és? Perquè és que l'absorció?
No, absorció és que tota la massa social de Lleida passi a l'Atlètic Lleida.
No, però això
Lleida
és individual, cada un farà el que voldrà. Si el Lleida cau, cadascú farà el que voldrà.
Sí, però absorbeix la massa social.
Sí, però com se fa això?
Mira, digues-li com vulguis, t'ho fico més fàcil, deixa sí. De fer imbècil.
Sí, sí. Home, de dos clubs ha de quedar un, això estaríem tothom d'acord.
Bueno, és que l'experiment dels dos clubs ja hem vist com ha acabat.
I que aquest un tingués la estabilitat i la categoria de l'Atlètic Lleida i l'estima i la història del Lleida. Aquesta sèrie...
Aquella tercera via d'un tercer...
Bueno, però com molt bé diu l'Albert Square, el 99% és impossible, sol hi ha un 1% que, no sé, potser hi ha dues persones que ho diem, només.
Bueno. I a poder ser els coneixements de la tercera part de la pel·lícula, de la qual se'n parla poc, que són els Esteve, i en aquest cas els coneixements de Jordi Esteve.
Ah, sí, tu vas aportar aquesta tercera part. El problema és que no hi ha ni la primera ni la segona.
Clar.
Si no hi ha... Ara, si tot continua igual, és possible que d'aquí un any... I ara no parlo amb sarcasme, és a dir, d'aquí al... És a dir, el 20 d'abril del 2027 també podem parlar de dos descensos, eh?
Ja, mare de Déu.
No. És a dir, s'ha tocat fons. Però doncs una no ho sé, però quan estem dividits...
Però una persona que m'agrada tant el futbol, comença a fer una mica de mandra parlar els dilluns del panorama. A tot això, recordem que l'AM femení no ha jugat, juguen la setmana vinent un partit que el Barça ha de guanyar sí o sí, eh?
Sí, el que passa és que les peculiaritats de la primera red amb tants filials pot fer que en una temporada que te l'has passat gairebé tot el descens, al final encara fiquis la poteta al play-off, no? Però bueno, el primer objectiu és guanyar per intentar assegurar la permanència.
És que en un any on que li ha anat molt malament, l'AM feminista 5 punts a falta de 6 per jugar al play-off descens. És molt difícil, però...
I fixa-t'ho si tot és tan complicat que la crisi del futbol de Lleida per mi interpel·la a tots els clubs, eh? Estem parlant dels dos.
No, sí, estem parlant de tots.
Però interpel·le també a la taula què és el que vol fer l'AM, que aquí cadascú va a la seva. O sigui, cadascú va a la seva, al seu propi club. Perdó, al seu propi melic. Tots, per cert, tots amb instal·lacions municipals.
Sí, això sí.
Que les pagui tothom la ciutat. I aviam si amb aquesta crisi, amb aquest ambient tan desolador, amb aquest desert sense aigua, davant de dues veritats que jo les comprenc, si el deute és de club o és privat, pel que va passar del 2011, i comprenc aquestes dues veritats, hi ha algú que, com diu l'Albert Square, ja deixem de fer l'imbècil i comencem a treballar tots junts sense sobrar ningú.
Doncs a veure si tenim notícies. Albert Square, com sempre, un plaer que ens acompanyis. Una abraçada.
Gràcies, igualment.
I Sergi Tor, doncs...
La part final és opinió, eh? No sí, és informació ni tal, és únicament opinió. Eh?
Les properes setmanes. Una abraçada. Soc el Ricard Álvarez, ens plantem a la una de la tarda. Ara et deixo amb el migdia de Cope Catalunya i Andorra amb el José Miguel Cruz. Des de Lleida tornem demà puntuals, com sempre, dimarts ja a les 12:20.